11 i 7 minuts, 6 i 7. Aquest dilluns s'han complert 3 anys des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, quan les forces armades russes envaïren aquest país de l'est d'Europa de 36 milions d'habitants i un poc més gran que Espanya. Les xifres del desastre humanitari d'aquest conflicte no estan clares, però analistes independents calculen que la guerra ha causat centenars de milers de morts, es podria arribar a un milió, i al voltant de 6 milions de persones han hagut d'abandonar el seu país. Les darreres setmanes hem vist com el ferm suport que la Unió Europea i l'OTAN han donat a Kiev en aquests 3 anys s'ha esquerdat amb els contactes amb Rússia de la nova administració nord-americana liderada per Donald Trump. En parlem tot seguit amb Pilar Bonet, a Eivissenca, que durant 3 dècades va ser corresponsal d'El País a la Unió Soviètica, Rússia i l'est d'Europa i a més ha publicat Nàufragos de l'Imperio de Galàxia Gutenberg, en què diverses veus analitzen els orígens d'aquesta guerra. Pilar, molt bon dia, benvinguda a Ràdio Illa Formentera.
Hola, bon dia, bon dia.
De quina manera perceps que ha canviat, diguem-ne, el tauler de joc d'ençà d'aquest gir de la política nord-americana amb Donald Trump a la Casa Blanca?
Bé, em sembla que és evident que en l'arribada al poder de Donald Trump l'actitud nord-americana envers Ucrània ha dat un gir radical i pràcticament els Estats Units en molts aspectes està ara actuant quasi com si fos un aliat de Rússia i per tant està en perill l'ajuda que ha permès que Ucrània es mantinguessi durant tot aquest temps, perquè sense l'ajuda occidental la resistència ucraniana disminuirà i està condemnada a ser marginal i molt, molt mortífera perquè Ucraïna no pot comparar els seus recursos amb els recursos que té Rússia.
Al teu entendre, Pilar, quins són els punts claus d'aquesta nova política de Donald Trump o d'Estats Units en respecte a Rússia i Ucraïna?
Bé, jo crec que la situació està molt lligada a la psicologia i la manera de fer i actuar del Donald Trump, que té una mentalitat de comerciant, de persona avesada a fer tractes i que pensa que les coses es poden resoldre ràpidament i en decisions molt radicals. I ell ha optat per tractar de trobar la línia de discurs de comunicació amb el Putin, cosa que ha fet. Ha elogiat la seva manera de ser, ha evitat condemnes a la resolució de l'Assemblea de les Nacions Unides, que ja saps que els Estats Units va estar en contra de que es utilitzés la paraula agressió, que era el que s'havia estat utilitzant durant aquests anys, i d'aquesta manera ha establert una línia de comunicació directa amb el Putin que ell espera que li dongui resultat, però clar, aquesta línia d'acció directa passa pel cap dels europeus i passa pel cap dels ucraniesos. I no sabem què estarà disposada a sacrificar o a donar a Trump a Rússia a canvi de que acabin les accions bèl·liques, no?
El que pareix és que cada vegada mos atracam més a desestimar els anhels, els desitjos de preservar la seva integritat territorial per part de Kiev. És a dir, Ucraïna s'haurà de conformar, és a dir, Donetsk, Lugansk i segurament més territoris?
Bueno, això no és una novetat, perquè des de l'ofensiva ucraniana que no va tenir èxit a la tardor de l'any passat, segons me'n recordo, si no recordo malament, vull dir, era ja, si abans era ja es considerava difícil, encara és més difícil ara. La qüestió és quant de territori haurà de cedir Ucrània. No oblidem que Putin i Rússia volen més territori ucranià del que ells dominen, perquè han inclòs territoris ucranians que no estan ocupats pels russos a la seva pròpia constitució. És a dir, la pèrdua territorial és molt dolorosa, però està sobre la taula d'una forma cada vegada més oberta des de fa bastant temps. La qüestió és quan i les garanties de seguretat que rep la resta del territori perquè Rússia no segueixi avançant.
Sí, potser la novetat seria que ara aquesta pèrdua territorial està fins i tot suggerida o mitja avalada per als Estats Units.
La pèrdua territorial és una realitat sobre el terreny. La pregunta és, està Europa o estan els Estats Units disposats a invertir recursos, no només tècnics, d'armament, sinó també humans per recuperar aquest territori? La resposta és no. I la resposta ha estat no durant tota la guerra. Simplement es tracta de posar paraules a la realitat. Si Ucrània ha ocupat la regió de Kursk, a Rússia ho ha fet per negociar la devolució d'una part del territori, no perquè li interessi quedar-se en Kursk. O sigui que els mateixos dirigents ucranians així ho diuen. Clar, però no és el mateix dir no només us deixem el que ja teniu, el que ja controleu, sinó que també ens retirem d'altres regions que vosaltres us heu atribuït però que encara no posseïu. És molt difícil, però pèrdua de territori tal com està com estan les realitats i les previsions que poden fer-se de l'evolució del conflicte és pràcticament inevitable.
Bé, quin paper juguen amb tot això els jaciments de les famoses terres rares ucraïneses?
Mira, aquesta és una altra. Aquí sembla que tothom entén de terres rares. Sí. T'aconsello trobar un article que ha publicat un analista espanyol que treballa a Bloomberg, un tio molt prestigiós que es diu... Blas, d'Eduardo Blas, on conta que no consta, no està estudiat que Ucraïna tingui tantes terres rares. Vull dir, Ucraïna no és una potència, pel que sap, en el que es refereix a les terres rares. La seva hipòtesi d'aquest analista, que no és un qualsevol, sinó que s'ha dedicat al tema dels recursos naturals, que té premis, que té llibres bestsellers, que ha treballat al Financial Times, la resposta és que una de les hipòtesis és que els ucraniesos es van equivocar a l'avaluar les terres rares i ho van oferir com a un incentiu perquè s'invertís en ells. Al Trump això li va agradar i d'aquí cap allà aquest tema ha anat rodant, tothom s'hi ha afegit, el Putin ja saps que ha oferit als Estats Units les pròpies terres rares a Rússia i fins i tot les hipotètiques terres rares que hi ha a Ucrània. Això de les terres rares és un tema per esbrinar. O sigui, però aquí tothom compra les terres rares. I es posa en marxa el mecanisme de codícia en dominó. Ok?
Sí, sí, sí. Bé, escolti'm, atès aquest nou tauler geoestratègic que vostè ha estat definint ara a Ucraïna amb el gir d'Estats Units, el paper que té Rússia amb les seves demandes, veu viable una sortida a aquesta guerra que ja dura 3 anys? I quina sortida?
Jo, francament, i per desgràcia, no veig cap sortida... agradable i positiva. El desitjable d'entrada seria que es deixessin de matar. Això sí, ja sí, seria sí. Molt, perquè en centenars de mils de persones, vides joves d'un i l'altre costat, que ha costat això, això és una verdadera carnisseria o una vergonya i acabar això ja seria positiu. Ara bé, el conflicte com a tal, jo no li veig solució fàcil. I no tinc tots els elements i penso simplement que d'entrada que es deixin de matar un altre al foc i després ja es veurà. Vull dir, encara que les perspectives pel futur d'Ucrània no són bones i Europa també ha de treure grans conclusions del que passa i Rússia continua sent un perill. No som optimista, però dins de que no som optimista, doncs acabar amb les morts ja seria un punt positiu.
Vostè esmentava ara, Rússia continua sent un perill per a Europa?
Sí, un perill per a Europa i per a ella mateixa, vull dir, o sigui, la direcció russa actual no només està destrossant Ucrània, no només ha destrossat les relacions amb Occident, està també destrossant el propi país. No oblidem quanta gent està a la presó per manifestar-se en contra de la guerra i quants bons de cervells i quanta gent formada està a l'exili. O sigui, per una Rússia civilitzada, una Rússia que mira el futur, tot el que hi ha ara a la direcció del país és una càrrega, un pes que la porta cap endarrere, no?
Una sortida podria ser la de conformar un exèrcit europeu, diguem-ne, per poder afrontar una hipotètica escalada de la situació entre Rússia i Europa. És viable que els 27 montin unes forces armades conjuntes? Vull dir que, clar, no sé si Hongria tindria el mateix desig de destinar soldats en aquest hipotètic exèrcit europeu que França o Alemanya, per exemple.
Pel que jo sé i el que he llegit, encara que la idea d'un exèrcit europeu sembla una bona idea, sembla que els països europeus no estan per aquesta fórmula. O sigui, és el que jo he llegit. No sé si hi ha alguna altra consideració seriosa darrere, no? O sigui, el tema de l'exèrcit europeu sona bé, però no veig que hi hagi passos pràctics fins ara. No n'hi ha hagut seriosos per organitzar la defensa europea sense els Estats Units i ara tenim les conseqüències de que Europa ha de gestionar la seva pròpia defensa. Però, ull, perquè defensa i seguretat és un concepte que no només és militar i que té altres dimensions, no?
Ja ho pot ben dir. Amb el cas dels ciberatacs també n'hem tingut bona mostra. Dic ciberatacs, o també dic, doncs bé, campanyes de desinformació massives que en molts casos apunten a l'autoria cap a Rússia. No sé si la nostra democràcia, més jove que la d'altres països europeus, està, diguem-ne, prou preparada o té masses esquerdes pels quals pot entrar aquesta desinformació que, diguem-ne, causi estralls en la cohesió de la societat i en la fe en la democràcia.
Bé, les xarxes socials i el poder de les xarxes socials i la manipulació de les xarxes socials és un tema que ens afecta no només a nosaltres com a país, és un tema global. No crec que hi hagi diferències substantives entre el que passa a l'Estat espanyol i altres països d'Europa. La qüestió és com enfrontes un desafio, no? Com es diu?
Sí, un desafiament, sí.
Sí, d'aquesta magnitud que és ve d'un costat dels poderosos posadors de redes socials com el Musk i altres nord-americans i ve també de la capacitat russa de crear fakes i manipular notícies. El tema és com defensar els ciutadans d'una avalanxa d'informació falsa, de bulos, que desorienten i condicionen l'opinió pública. Això és com controlar, si s'han de controlar les xarxes socials i com defensar-nos, no?
Pilar Bonet, una vegada més, un plaer escoltar-te i us recomanem el seu llibre que analitza els orígens, les arrels d'aquesta guerra a Ucraïna, Naufragos de l'Imperio, editat per Galàxia Gutenberg. Gràcies, Pilar, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per el vostre interès. Gràcies i bon dia.